Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez i ja estàs en companyia de la cadena COPE des de Lleida. Ens escoltes a tota la província, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida. També ho pots fer a través d'internet, www.cope.es, i allí directament punxes a la emissió en directe i pots triar la emissora de Lleida o a través de l'aplicació al mòbil, que potser t'és més còmode, és gratuïta, i també l'emissió en directe pots clicar la emissora de Lleida. Què tal? Com estàs? Estem a divendres ja, 24 d'abril del 2020, hores d'ara, amb una temperatura bastant més agradable, com ja ens avançava l'Armando Álvarez, avui 21 graus. Ahir va fer a la tarda un dia espectacular de sol, almenys a la ciutat de Lleida. Veurem si això es replica avui i de cara al cap de setmana. I un avanç, agafat amb pinces, però un avanç del temps global de la setmana vinent. Que jo ja sé que l'Armando no és gaire amic de fer previsions a llarg termini, però a veure si podem avançar una mica el temps que tindrem la setmana vinent. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui posarem veu al Melo Malo de l'Andrés Rodríguez, ja saps, el redactor en cap del diari La Mañana, i parlarem també de la DO Costes del Segre, de la denominació Costes del Segre. De fet, parlarem amb el seu president, amb el Tomàs Cusiner, amb ell. Volem saber com està la DO, com estan els cellers, com s'estan adaptant, com ho estan portant. S'estan volcant amb la promoció del producte de proximitat, el de quilòmetre zero, el de casa nostra. Per això nosaltres doncs apostem per DO Costes del Segre, i també estan apostant per la venda online, una de les que avui en dia doncs està guanyant força pes. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, divendres de cine, amb la Laura González, i a dos quarts de dues, l'Espai Groc, com tots els divendres, per parlar doncs de propostes virtuals o no virtuals, però per parlar de propostes del món de la cultura i dels espectacles, que en segueix havent moltes. Com sempre, ja saps que t'acompanyem des de COPE Lleida, de dilluns a divendres, des de les 12:20 fins a les 2, 100 minuts de ràdio des de Lleida, la que fem uns lleidatans, des de Lleida, pels lleidatans. Aquests som nosaltres. 12:22 minuts, 21 graus. Dèiem que tenim ara la ciutat de Lleida. Contactem amb l'Observatori Meteorològic de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, bon migdia.
Escolta, estaràs d'acord amb mi, que ahir va fer una tarda espectacular,
Clar, n'hi ha un factor que...
Almenys a Lleida, a la ciutat,
Sí, no, i gairebé va ser arreu. Només va caure un xàfec una mica de 9 litres, no gaire cosa, a Tuixent. Però sí que ja es van veure ahir al tardespe, i avui ja estan creixent aquests cúmuls, aquests núvols de cotoflux, però són xàfecs puntuals, no són generals i no de curta durada, vamos, no són molt importants. Pues ahir va ser esplendorosa perquè va bufar el vent molt fluix, gaire ben calmat. Això dona una sensació de tranquil·litat absoluta, amb un sol amb temperatures de 22 graus ahir. Avui esperem 23-24 graus. Tant avui com demà, fins i tot la setmana que ve, el tipus de temps serà molt calcat, tot i que variarà d'un lloc a l'altre. És a dir, els matins assolellats, una mica frescos a primera hora, i a mesura que avança el dia aniran creixent nuvolades d'aquestes de dimensió vertical, cúmuls, cumulonimbus, que principalment a les comarques en relleu del Pirineu i en algun cas del Prepirineu podrien deixar xàfecs durant la tarda, a partir de les 3, 4 de la tarda fins a les 9 del vespre, però breus, de curta durada. Localment sí que poden ser forts, és qüestió de no podem preveure a quin lloc cauran, sí. Però tant divendres, dissabte, diumenge, clar, les hores centrals del dia seran una radiació solar, pues que estarem ja, avui estem al 20 d'agost per radiació solar, imagina't.
Escolta, o sigui, si avui estem al 20 d'agost i som dia 24 d'abril, això es creue, per entendre'ns, cap allà al juny, no? O sigui, la màxima, sí, bueno, màxima, claro, és final de juny.
Sí, l'any és simètric. N'hi ha un dia després de juny que equival a un altre dia abans de juny.
Correcte.
Si arribem al centre, que és al voltant del 18, entre el 18 i el 24 de juny...
O sigui, aquells dies són els de màxima intensitat.
Agafa la major alçada, que són, en el cas de Lleida Ciutat, 70 graus. Hi ha 71 graus d'alçada respecte de l'horitzó. Ara estem a 61, que és molt. és molta la radiació, sobretot a les hores centrals, al voltant del migdia solar a Lleida són les 2 de la tarda.
Sí.
És que anem 2 hores avançat. Nosaltres teníem rellotges tots en horari solar, però són les 2 de la tarda. Doncs la tendència és que es doni la temperatura màxima després de les 2 de la tarda, perquè entra més radiació de la que es perd. Doncs és cap a les 4, 5 de la tarda ens arriben les temperatures més altes. I aquesta tònica continuarà, fins i tot a les del Pirineu podran arribar als 20, 22 graus també de temperatura màxima, però amb aquesta possibilitat d'un xàfec. El diumenge que ja poden sortir els nens, pues, a partir de les 10, depèn de cadascú. A la tarda al Pirineu podia caure algun xàfec, però a la resta no, a la plana tampoc. I les previsions que surten cada divendres per tota Europa donen una setmana...
A veure, la setmana vinent, va.
Una propera setmana, que seria les pluies, les precipitacions més abundants serien a tota el terç nord de la península, que en el cas de Lleida pues, serien les comarques del Pirineu, Prepirineu, una mica Catalunya Central, els Vallesos, podria ploure una mica més del compte de lo que ja plou en aquestes dates, que ja és força, estem parlant del mes de març i abril, que són plujosos, però en forma de xàfecs i tempestes, en lo qual no duraran, no seran pluies tot el dia ni de bon tros,
bueno.
Se dan a les tardes. I unes temperatures que no acaben de remontar serien les normals per a aquestes dates, que serien les que estem tenint, de 20 a 25 graus de temperatures màximes, però no s'enfilarà molt més enllà dels 25 graus. És l'únic que es pot preveure de cara a la setmana vinent. Un temps primaveral, però bastant força bo, només algun puntual subacu durant la tarda.
Bueno, la setmana vinent acabarem de tancar el mes d'abril i veurem fins on s'enfila el rànquing, a la classificació que tens dels mesos d'abril més plujosos dels darrers 100,
sí, bueno,
no sé quants anys. Eh?
Sí.
Ara estem a la posició número 8.
No, estava en la posició número 8 entre la suma de gener a abril.
Gener a abril.
Van tenir un gener molt plujós. El famós Glòria va deixar a la ciutat de Lleida que bueno, el gener és un mes sec, 85 litres.
De totes maneres, a l'abril ja estem per sobre de la mitjana d'abril.
Sí, la mitjana és 40, bueno, ja estem en 60 acá.
Fins on arriba.
Bueno, quan sortim el diumenge podem veure com està el camp.
Molt bé.
Que està molt florit i molt hermós i molt verd.
Armando Álvarez, que passis bon cap de setmana.
Igualment.
Gràcies.
Bon cap de setmana a tothom i molta salut.
I nosaltres ara busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. Un detingut a la Val d'Aran per tràfic de drogues. Els Mossos li van trobar bosses de marihuana i 520 euros en bitllets fraccionats. Com et deia ahir, hi ha negocis que no s'aturen mai. Mai, mai. Que passi el que vulgui. Hi ha negocis que d'una manera o altra no s'aturen mai. Suposo que també hauran trobat descens en l'activitat, per entendre'ns, però... Més que rep el problema de moure's pel carrer, però vaja, ja veieu que si ens segueixen enxampant vol dir que segueix funcionant la història. Ahir l'Ajuntament de Lleida va lliurar 1.600 exemplars de l'escata de drac al personal sanitari i a la xarxa de solidaritat. El recull de 5 narracions inèdites es va repartir tradicionalment, es repartia normalment als ciutadans des d'una parada a la plaça de la Paeria. Doncs ahir aquests 1.600 exemplars van anar íntegrament cap al personal sanitari i a la xarxa de solidaritat. Parlem del coronavirus amb xifres. Espanya escala fins als 213.024 contagiats, amb 22.157 morts i 89.250 persones que han perdut la vida a causa del coronavirus, de la Covid-19. El coronavirus és el virus que crea la malaltia que hem anomenat com la Covid-19. Hi ha una dada positiva i és, si ens ho mirem a nivell diari, és a dir, si mirem l'acumulat, doncs segueix la corba, potser no tan pronunciada com a final del mes de març, però segueix ascendent. Ara sí, si mirem el dia a dia, amb morts han baixat els 367, que segueixen una barbaritat de persones, però ja està molt per sota dels 950 del 2 d'abril, que va ser el dia més dolent pel que fa a això, i pel que fa al tema de contagis també és una xifra baixa, 2.796 amb aquestes darreres 24 hores. Per tant, és una bona notícia. Pel que fa a Lleida, s'han registrat 33 positius nous i 61 altes i una víctima mortal. Per tant, és relativament una bona dada. Parlàvem del coronavirus, de la Covid-19, i ja fa molt temps que estem escoltant parlar dels tests ràpids. Doncs els tests ràpids encara són difícils d'implementar, però sí que s'estan fent tests massius. No a la població en general, sinó en segons quines situacions. Per exemple, Salut està fent tests massius de coronavirus a usuaris i treballadors de les tres residències geriàtriques de Balaguer. L'alcalde celebra que la mesura permetrà conèixer l'abast real de la pandèmia en aquests centres. És que, de fet, els centres de geriàtrics, o els centres de la gent gran, se n'hauria de fer cada dos per tres de tests massius, perquè si es detecta un positiu, que es pugui aïllar rapidíssimament perquè no afecti la resta dels usuaris, que són molt sensibles a aquesta malaltia. Se n'haurien de fer, però no un dia ja n'hi ha prou, de manera molt més regular. Per cert que el govern andorrà, està enllestint l'operativa del cribatge poblacional, que, per cert, ja suma més de 44.000 inscrits. El Principat no detecta cap nou cas de coronavirus en les darreres 24 hores, i això és una bona notícia. Amb clau política, avui, ple de la Diputació de Lleida, entre d'altres coses, suposo que discutiran com es reparteixen aquests 15 milions d'euros que va posar a disposició la Diputació a tota la província, i que des de la ciutat de Lleida tenint en compte que a priori només li havia tocat un 4% i que té més d'un terç de la població, consideraven insuficient. Agricultura efectua el darrer pagament dels ajuts directes dissociats al sector i al sector boví, perdó, i de llet de la PAC del 2019, que és una cosa que necessitaven. L'import és de 16,68 milions d'euros i inclou, entre d'altres, subvencions per a joves i explotacions que mantenen vaques alletants. Clar, el consum també s'ha reduït i, per tant, doncs, al final tots aquests sectors acaben tenint aquest mateix problema. Nosaltres anem a fer una pausa i de seguida posem els estons, com tots els divendres, per connectar amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez.
Desitja reclamar per l'IRPH de la seva hipoteca. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha declarat abusiu l'IRPH. Si es va comercialitzar amb manca de transparència, cada afectat podria recuperar uns 20.000 euros en una hipoteca mitja, segons les circumstàncies del cas. Consulti sense cap compromís a Horcajada Advocats, 973-281424. Confiï en Horcajada Advocats. Un bon assessorament és la millor defensa. Des de la denominació d'origen Costes del Segre, volem estar en aquests moments difícils més a prop teu que mai, amb el compromís per la nostra terra i la nostra gent. Quan consumeixes vins de la DO Costes del Segre, gaudeixes tu i els teus i entre tots ajudem al territori. Vins denominació d'origen Costes del Segre a casa teva. Entra i demana'ls. www.costesdelsegre.es 38 cellers donant vida a les Terres de Lleida. Denominació d'origen Costes del Segre. Al teu servei.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que tenim els Stones amb dansa i això vol dir que ja hem de saludar l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Estàs de guàrdia, oi?
En el periódico, estamos, estamos de guàrdia todos los días. Vaya, al menos vaya, a ver si distraemos un poco a la gente.
Vaya, vaya situaciones, vaya situaciones. Bueno, Andrés, se siguen, bueno, se sigue divulgando a través de la red, pues propuestas culturales y de música. Lo que va a ser mucho más difícil es hablar de los grandes festivales, bueno, grandes o de un festival. Eso sí que va a ser complicado. Por ejemplo, el No Surrender Festival finalmente, oficialmente, se ha cancelado esta cuarta edición.
Bueno, es el No Surrender, el Makot, sí. el Padre Rock. Bueno, el Caliqueño todavía sigue en pie, pero no creo que tarden mucho en decir de que tampoco, porque es en junio. Claro. Bueno, todos, hasta el Pepe Marín Rock, que miraremos de hacerlo para no perder el año, hacerlo para el último trimestre del año.
Claro, el Pepe Marín estaba previsto también para la tercera semana de junio.
Sí. Para el 12 de junio.
Ah, para el 12, para la segunda. Y claro, es que está demasiado cerca, es que no... Sí. El tema de las salas va a ser complicado cómo lo van a poder solucionar, ¿eh? Porque pues, el tema de los restaurantes es complicado, pero están hablando que si el aforo a mitad de aforo, con mamparas entre las mesas, que no es lo mejor, pero bueno, es una manera. Pero claro, en las salas es un problema separar a la gente, ¿eh?
Ya, tendremos que ir con escafandra.
Pero yo, ¿qué quieres que te diga? No sé si es manera, ¿eh? Aquí es ya encontrar la vacuna y ya dejarnos de historias. Pero bueno, esto ya no depende de nosotros. En fin, los festivales es lo que decíamos, lo tienen complicado y de momento, pues evidentemente... Y además es que, claro, en verano, ahora en primavera y en verano, es la Navidad para los festivales, ¿eh?
Sí, bueno, pero eso no quita de que los artistas sigan sacando discos, porque claro, si tenían material previsto y como han visto de que esto va para largo, pues los están lanzando. Por ejemplo, Xavier Baró acaba de sacar un nuevo disco que se llama La Veu de la Montaña, que son 12 piezas, 11 canciones y una instrumental, y que bueno, que claro, ha tenido que aparecer de momento solo en formato digital, el que siempre ha sido un enamorado del vinilo.
Claro.
Y fíjate, los Milford Mox y Gutter Cooks, que son dos músicos de aquí, el Jordi Castells y el Guillem Tugues, que siguen con su, desde 2011, que tienen un contrato con Pickup, y acaban de sacar también un EP que se titula Aviato Pagareu.
Muy bien. Y evidentemente, ya te digo, igual en formato digital, ¿eh?
Y ya te digo más, el CD recopilatorio de Strats, el volumen 2, pues también va en marcha. Ya se ha hecho de los 52 aspirantes que había, han hecho la criba y habrá 22 bandas de Ponent, y también tira para adelante con un tiraje que será de 6.000 ejemplares, y todos son grupos de aquí de Ponent, vamos, Ali de Sanz, Alu Spear, los Rehenes, Carlafón, bueno, Alien Seat Unicorns, que me ha hecho mucha ilusión porque fueron finalistas el año pasado al Pepe Marín Rock, etc, etc.
Bueno, también es una buena manera para los grupos pequeños aparecer en un disco y tener un poco de altavoz. Evidentemente lo mejor es subirse a un escenario, pero con sí, estas circunstancias no está mal tampoco esta iniciativa.
Y otros grupos jóvenes como el trío Selva Nua, en el cual hay dos miembros de una banda que ya se conocía como Son Austral, pues que han ganado un concurso musical de la Estrella Damm desde el confinamiento.
Mira.
Y bueno, tendrán que esperar, pues el premio es para grabar un disco y hacer una actuación en Antigua Fábrica de Barcelona, pero bueno, todo bueno, queda ahí en no, pie de guerra.
Bueno, eso queda en stand-by, ¿eh? No, supongo que no lo van a perder, espero, vaya.
Y luego, sí, perdona, y luego una iniciativa que me parece muy plausible, que me encantó, que se hizo el fin de semana pasado, que se llama Desde Casa Fest,
sí,
que lo organiza Ilerdan Videas, que se dedicó a la música, pues este fin de semana se va a dedicar a las lecturas y dramatizaciones de autores de Lleida.
Muy bien. Muy bien. Bueno, además, funcionaba con el tema de la taquilla inversa, es decir, sí. Bueno, tú cuando lo ves decides qué donativo das, puede ser sí, cero porque... o lo que tú quieras.
Hombre, la iniciativa en sí es para minimizar la falta de ingresos de los profesionales.
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Se pueden hacer aportaciones voluntarias en las plataformas Bizum y PayPal. Yo sí, me sí. vuelvo loco, con tantas,
ya lo sé.
Con tantas maquinitas.
Ya lo sé, pero bueno, es una manera también. Es que hablamos del sector del ocio, de la restauración, de la hostelería y realmente están muy, muy mal porque están parados, pero el tema cultural y de espectáculos... también está mal, es decir, es que no hay ni un concierto, no hay nada. Entonces, bueno, Internet pues, es muy bonito, pero se tiene que rentabilizar, si no, tampoco nos sirve, ¿no? A largo plazo.
Nuestro amigo, el sobrino del diablo, que está haciendo conciertos desde casa todas las semanas, varios días, porque dice de que, claro, él se ganaba la vida solo con los conciertos en directo y tiene que mantener una familia y todo esto. Entonces, pues este sí que actúa y dice que cualquier ayuda en forma de taquilla inversa es bien recibida.
Claro que sí.
Y luego tenemos a nuestra amiga la Duaina, que bueno, que ha tenido problemas también con internet, porque esto de las maquinitas, ya ves que funciona como
sí, pero no para, manera. Pero no para.
No para, pues mira, mañana sábado a las 12 hace un concierto Bermud, sabatino, por las redes, a partir de las 12.
Pues buena hora, me parece bien. Bueno, Andrés, vamos con el Melo Malo, a ver qué nos has preparado para esta semana.
Esta semana ha sido muy especial porque fue el día de mi madre, esa gran mujer que cumplió el miércoles 91 años en su paciente confinamiento en casa. Por eso quiero rendir mi más sentido homenaje a la señora Juanita, ese ser tan maravilloso que me dio a luz, un pilar inquebrantable que jamás abandona a los suyos. Madre no hay más que una, y nadie como ella nos ha cuidado desde que llegamos indefensos al mundo, con los ojos cerrados para no ver tanta injusticia, con los puños apretados para enfrentarnos a una sociedad cruel, llorando por lo que se nos viene encima, que como en el caso que nos ocupa, nadie hubiera imaginado tener que padecer una pandemia como la que estamos soportando. Las lágrimas no significan debilidad, sino el valor de un sentimiento, porque el destino pone a muchas personas en nuestra existencia, pero solo las mejores permanecen para siempre, como una madre. Ella me enseñó que la tormenta no se puede impedir, pero sí sobrevivir a ella. Desde mis primeros torpes pasos me dijo que después de tropezarme y caerme, por más que duela, es preciso levantarse y seguir firme, siempre mirando hacia adelante, nunca hacia atrás, ni siquiera para tomar impulso. Mi mamá me mima, era uno de los dictados de caligrafía que tenía que hacer en mi tierna época escolar, de esos que muchas veces teníamos que escribir delante de toda la clase en las vetustas pizarras, tiza en ristre. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti, pero tu mamá siempre está ahí, como las estrellas, que aunque no se vean, siguen brillando. Una madre es como una estrella fugaz que pasa por tu vida una sola vez. Por eso hay que quererla para que se mantenga la luz. ¿Quién no recuerda con una sonrisa aquellos felices momentos de la niñez en los que nos sentíamos protegidos por nuestra madre? Abriendo los ojos se aprende más que abriendo la boca. Y cuando todo se vuelve oscuro, aparecen las estrellas. El amor, como la música, no se ve, pero se siente y se disfruta como nada en la vida. Por cierto, la gran pasión que siento por la música se la debo a ella. Recuerdo que de pequeño, cuando salía del colegio y llegaba a casa, siempre me encontraba a mi madre cantando alguna canción de la época. Eran tiempos de arremangarse para lavar la ropa en la pila o de arrodillarse para fregar el suelo, siempre con el optimismo por bandera y la música como compañera. En fin, que en un día tan especial no podía darle mejor regalo a mi madre que estas palabras, en unos tiempos difíciles en los que ni siquiera podemos darnos un beso. Una vez más, muchas felicidades, mamá. Larga vida. Oh, yeah.
Oye, me parece magnífico que hayas dedicado el Melo Malo a tu madre. Además, el contacto físico es lo que llevo peor,
Sí, o sea, sí.
Es que no puedes dar ni un abrazo, no puedes hacer nada de nada.
A distancia, yo cuando voy a verla,
sí, hombre, pero...
que me escapo, me pongo hasta bolsas en los zapatos.
Pero no, sí, correcto, pero
y,
no.
Y a distancia, y con la mascarilla y a distancia, y ya ves, teniéndola ahí, que tienes ganas de darle un abrazo y darle un beso, y ni siquiera el mismo día de su cumpleaños pudimos hacer eso.
Es una situación extraña.
Es muy triste.
Bueno, Andrés, oye, me ha gustado mucho. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah. Hey, that's what I say. I
ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
¿Qué? ¿Cómo se te queda el pelo cuando te duchas con agua de montaña? ¿Y la piel? Suave, brillante. ¡Oh! Deja de soñar y pásate a Olimpia Plus. Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es y llévate los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis.
Grupo Corsa. Set de innovación.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo alas. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Avui seguim parlant de productes de proximitat, d'aquests de quilòmetre zero, d'aquests que fa tant temps que ens deien que havíem de consumir, que era bo pel planeta, que era sostenible, que era una cosa que ens havíem de posar al cap i que ara, doncs mira, per una altra causa, ens hem conscienciat, jo crec que més que mai, amb alimentació i amb tot el que puguem, hem de donar prioritat al producte de proximitat, al producte de quilòmetre zero. I si parlem de vins, crec que ho tenim molt fàcil, perquè en lloc d'anar buscant a veure què hi ha o què no hi ha, doncs els tenim ben agrupats sota una denominació d'origen, perquè ja sabeu que aquí a les comarques de Ponent tenim la DO Costes del Segre, que aprofito i dono la plana web www.costesdelsegre.es. Allí trobaràs tota la informació de la denominació d'origen i també de tots els cellers que en formen part. Avui parlem amb el seu president, amb el Tomàs Cusiné. Tomàs, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Escolta, més que mai hem d'apostar decididament ja, sense... I, bueno, i amb el tema de vins, tenint en compte la qualitat que tenim, no hi ha excusa per no apostar al producte de proximitat.
Sens dubte. I més en moments com ara, però vaja, fa molt temps que des de la Cruzada de Costes del Segre és un dels nostres principals objectius, convèncer a casa nostra, les comarques de Lleida, a Lleida, que els vins de Lleida valen la pena, que els vins de Lleida és un valor que tinguin molt important i que val la pena conèixer-los i veure'ls i disfrutar-los. Evidentment, a casa, productes de casa, no? Això jo crec que és una base important i que sí s'ha de molta qualitat.
Clar. De vegades costa, És a dir, pensem que el que tenim a casa no és tan bo com el que hi ha fora. No sé exactament d'on surt. Això és un problema cultural, suposo.
Bueno, jo crec que sí, crec que a Lleida, doncs, tot el que tenim, de fet, tenim moltes coses i força bones, i ara en moments en què l'alimentació i l'agricultura pren encara més rellevància i més importància per el que és tot el tema alimentari, crec que el món de la pagesia té tindre un plus i a més són els que realment estem fent els productes que després se consumeixen, no? I per tant, crec que és una reivindicació important a fer, no?
A més, Tomàs, bueno, com hem dit moltes vegades, és veritat, del tema de l'agricultura, a part doncs, evidentment, de treballar la terra, vosaltres sou els que cuideu la terra, sou els cuidadors de la terra, i això també és patrimoni, diguéssim, de les nostres terres. Aquests dies suposo que et segueixes passejant, oi, per les vinyes?
Bueno, intento sí, no? Intento no, i faig menys, perquè realment estem bastant tancats, però... sí, la vinya s'ha de cuidar, la vinya la tinc de seguir i estem ja a sobre i, evidentment, el treball al camp no està en el 100%, i aquí no hi ha possibilitat de fer-ho de certa manera, perquè si no tens bona vinya no tens bon raïm, si no tens bon raïm no tens bon vi, per tant, i la qualitat és bàsica i, evidentment, hem de pensar en termini perquè no ens quedi un altre remei, no? I realment, la vinya s'ha de cuidar i tot una pagesia, no som uns de la vinya, doncs hem d'estar al carrer i d'estar treballant com és normal, no?
Tomàs, suposo que mantens una comunicació regular amb els diferents cellers que composen la DO Costes del Segre. Globalment, com estan?
Bueno, pues la veritat és que ens han tancat el client, que és el restaurant. Dir, el que és Costes del Segre està molt ben implantat dintre del que és el món de l'hostaleria, el que és hostaleria, restauració, tot el que és la part de consum fora de casa, no? Ara estem confinats, la gent comprem tot al supermercat perquè no ens queda cap més remei, i per tant ara el que funciona són els vins pues, que tenen més alimentació, no? El carrer Costes del Segre, la majoria, i més amb petits cellers, pues, és allò, el treball diari amb el restaurant, amb el client, i realment el client està tancat, i llavors realment ho s'ha passat molt malament, i a partir del 15 de març, com que diu, tot se tanca,
sí.
I per tant ens han caigut d'una forma, vaja, ens han desplomat, senzillament. Hi ha molts cellers que els costa vendre una botella, no? Llavors, bueno, se busquen iniciatives, se fer pensar, estem promocionant cada vegada i evidentment ens en sortirem, no? Però passaran uns temps molt durs fins que la restauració torni a agafar pues, una velocitat de creuer.
Vosaltres heu posat en marxa una iniciativa que és la venda i la distribució online a través de la vostra web www.costesdelsegre.es www.costesdelsegre.es. Ja trobareu allí l'opció de botiga online, de venda online.
Bueno, de fet, és, nosaltres el que fem és redireccionar tot.
Sí, correcte, correcte. Correcte. Et anava a preguntar, Tomàs, que sí. Clar, el que no estava al dia amb el tema de les noves tecnologies de venda online haurà de fer un curs express perquè això no és el futur, això és el present, també.
Bueno, és una part, i és una part que encara és petita, és una part que no és important encara del món del vi, però sí, evidentment. Ha de fer, està començant a evolucionar i que cada vegada serà més potent i que el que ara ens acostumem pues, se quedarà. Evidentment, la venda online dels cellers ha de ser important, i més en el futur. Fins ara, pues, difícil, perquè també estàs fent la competència dels teus propis clients. Una mica és, aquest sempre ha sigut la necessitat de la distribució que tenim les bodegues. Clar, vendre online també és una mica com que fa la competència del teu distribuïdor, la marca, és complicat i per tant no s'havia desenvolupat. Ara no crec cap més remei, crec que els cellers petits encara més han de vendre el seu producte des de casa seva el màxim possible, per tant està de favorir a futur tot el que és el tema de l'enoturisme perquè la gent visiti cellers, perquè bueno, la venda directa de bodega pues, dona un marge que d'altra manera pues, no hi és, no? I una necessitat i una seguretat també, no? Vull dir, vens online quan no tens la web instal·lada i ja fa temps que vens, doncs és difícil, com tot. I es tindrà que fer, doncs sí, cursets, es tindrà que fer coneixements i poquet a poquet que això sigui més fort. No?
Tomàs, suposo, ens deies abans que el vostre principal client és tot el tema de la restauració, de la hostaleria. Esteu també en contacte, suposo, amb el gremi dels hostalers, amb el gremi de la restauració. Clar, hores d'ara és aventurar-se molt. Avui, divendres 24 d'abril, no hi ha cap cosa segura, però a diferència de potser fa dues setmanes, sí que es comencen a barallar possibles solucions per reobrir la restauració amb moltes limitacions i amb moltes normes de seguretat, com ha de ser, però reobrir-les, això sí que, sobretot els cellers petits, bueno, i els grans també, donaria una mica d'oxigen, una mica, no?
Bueno, la veritat és que el món de la restauració és una catàstrofe, un apocalipsis, quasi com que diu.
Que estan tancats totalment, ara.
No, clar, estan tancats totalment. A més, intenten pues, fer venda de distribució també des de a casa, diguem-ho així, però és complicat, i més a Lleida. Difícil, que el món de l'hostaleria, la veritat és que és un cop terrible. I ens enganxen nosaltres també, no? Llavors, evidentment que tindrem que fer costat a l'hostaleria quan obri. Avui l'hostaleria prou feia té a pensar si obrirà, perquè sí. Realment és molt complicat i veurem després la incorporació del consumidor al restaurant de quina forma és, no? O com... Bueno, depèn, si surt la vacuna serà d'una manera, si s'allarga, si hi ha un rebrot, clar, estem en una situació que ningú absolutament sap exactament què passarà, no? Sí. Llavors, bueno, moments aquests, nosaltres, bueno, dèiem que treballem, la veritat és aquesta, perquè el restaurant sempre de lo que serà més tard tardar i després demanaran espai, i les estructures no es podran tenir, serà complicat. La veritat és que és una llàstima, però el problema de la hostaleria tindrà que tindre un suport molt gran de part de l'administració i de part de tothom perquè realment se pugui refer i puguem tornar a gaudir del que és aquest món tan fantàstic de gastronomia i la restauració fora de casa.
A nivell de vendes, el gruix és la restauració local, però també exporteu. El tema de les exportacions s'ha vist afectat també?
Home, pues sí, clar, totalment, el món està tancat.
Clar.
No vol dir que no hi hagi algun moviment. De fet, aquest mes d'abril se calcula que hi ha hagut una baixa del 30% de tot el vi consumit, diguem-ho així, no? De tota la comercialització del vi a nivell nacional. No? Els mercats estan... Bueno, hi ha alguns que es comencen a obrir, alguns que es tanquen. La gent el que fa és deixar de pagar. Evidentment, hi ha un tema de tresoreria molt important. No sols estem parlant de no vendre, sinó també estem parlant de que no et paguen.
Sí.
La gent ha retingut el diner a casa seva i, per tant, pues, la financiació és totalment necessària. És com una cadena, vull dir, el distribuïdor el que ha fet és primer de tot i jo, de moment, ja te pagaré, però no avui. I, clar, tots ens trobem que no sol no venem, sinó que no cobrem el que teníem venut, no? Llavors, una situació molt extraordinària i molt difícil, i espero que s'arregli d'una manera o d'altra.
És complicat. Jo us torno a donar la plana web www.costesdelsegre.es. Allí podeu entrar, conèixer la denominació d'origen, Costes del Segre, però a més també us enllaçaran a les botigues online dels diferents cellers. Mira, si, aviam, als supermercats hi podem anar igualment, i els podem trobar. Però si busques un on vols provar, mira, és un altre exercici que podem dir a la gent, escolta, aquests dies que esteu a casa, cada setmana prova un vi diferent, d'un celler diferent. Com ho pots
Home,
fer?
Jo, sí, bueno, jo el que destacaria és que la cadena Plus pues, té en aquest moment bona sortit de Costes del Segre, el qual és un punt molt fàcil de trobar-lo, i després hi ha algun altre supermercat com a molt preu que també ha apostat per tenir una gana molt ampla de producte de proximitat, crec que també aquí s'hi pot trobar, i després, evidentment, sobretot les botigues online. Molt fàcil, ens hem d'acostumar, però tornem a casa i no hi ha d'haver cap problema, no? De fet, és una de les missions més importants de cara al futur, no? Aquesta transformació cap a consum a casa, no? Que crec que a poc a poc s'anirà incrementant i que, a més, dins de la nostra societat tenim que pensar que som els que menys consumim a casa, no? Perquè te'n vas cap a països nòrdics i consumixen molt bé, molt més, no? Llavors, doncs, bueno, és un repte per tot el sector, i des de Costes del Segre el que estem fent és promoció en aquest moment, el que volem fer és més publicitat i incentivar la gent a que consumeixi, i bueno, estem dedicant el pressupost, una part del pressupost en tot això, i perquè la gent sàpiga que nosaltres el que volem és que ens conegueu, que la gent de Lleida conegui els vins de Lleida, i per això obrim les pàgines online perquè la gent pugui comprar directament una caixeta, dos caixetes. Hi ha unes ofertes molt maques, la veritat és que les bodegues s'estan movent per fer allò, paquets que siguin interessants, que siguin de diferents tipus de vi, que inclús els donin uns títols, molt bé, això, i que la gent es tingui de moure, i ho estem fent, i el que pretenem és que duri el menys possible tot aquest món. No?
Això toca en fusta tots, la veritat és que sí. Us recordo la web a www.costesdelsegre.es, allí teniu tota la informació que ens estava explicant ara el Tomàs Cusiner. Molt bé, Tomàs, doncs avui hem parlat amb el president de la denominació d'origen Costes del Segre. Veieu que s'estan movent, que estan fent tasca de promoció i donar recolzament també tot el gremi de la restauració, que sense ells després hi ha tot un problema de tot el tema de proveïdors, no? Vull dir que és molt més extens. No només és el bar o el restaurant del barri, sinó tota la gent que acaba abastint aquest restaurant.
De fet, és un moment molt dur que agafa ja molta gent, a molts sectors, no sols els nostres, sinó que són moltíssims, que estan patint moltíssim. Però, si podem pal·liar-ho consumint de prop i quan convingui tornar a la peluqueria, pues, puguem tornar a tallar-nos el cabell, pues, serà benvingut. I com més segur, pues, millor serà pues, de cara al futur.
Bueno, jo no tinc massa problema pel tema capilar, perquè ja vaig malament, però és veritat que veus fotos del principi del confinament ara i la gent... allí veus el pas del temps, en fi, va, posem-li una mica d'humor, que està tot prou complicat. President
pues
sí, de la...
De fet, jo sol dir que per independent positiu no hi ha cap
problema. Sí.
És una cosa que ens ha vingut a sobre, que és que es podia pensar i que, per tant, tirar endavant, apretar una altra vegada i tornar a refer tot el que faci falta fins a aconseguir pues, tenir-ho com se tenia, no?
I tant que sí. Tomàs Cusiner, escolta, gràcies per atendre'ns i enhorabona per les iniciatives.
Gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja busquem les senyals horàries, arribem a la 1:00. I després encara ens queda, mira, parlar amb la Laura González i parlar de cinema, de sèries, de tele i després l'Espai Groc, aquí a COPE Lleida.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraín, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue haciendo una interpretación interesada de los datos del coronavirus en España. Esta mañana, el portavoz Fernando Simón se ha quedado solo con los contagiados confirmados mediante una prueba PCR. Sin embargo, ha omitido a los infectados que no estaban en los registros del gobierno y que se han conocido como novedad a través de los test de anticuerpos que están realizando las comunidades autónomas. Eso ha llevado a Simón a destacar esta mañana que por primera vez hay más recuperados que contagiados. En cambio, si hacemos una simple resta, en el cómputo total hay 6.740 infectados más que ayer y 3.105 nuevos curados. Al margen de esta interpretación interesada, el dato de muertos baja de esa cifra de 400. El dato es todavía elevado y trágico, 367 muertos en un solo día. Buscamos más explicaciones, Maribel Sánchez.
Sí, Sanidad nos daba un dato sorprendente, el de 2.800 contagios nuevos, que sería prácticamente la mitad que ayer. Pero es cierto que el portavoz del Comité de Seguimiento, Fernando Simón, se ha referido solo a los casos confirmados por PCR y por eso decía con satisfacción que empieza a bajar la curva.
Es el primer día en el que podemos dar datos de curados superiores a los datos de nuevos casos notificados. Hoy tenemos 3.105 nuevos curados, lo que implica un incremento de curados respecto al día anterior del 3,5%.
Es un cambio en el conteo que situaría la cifra de contagios en 203.000. cuando ayer hablábamos de 213.000. Y es que si sumamos también los casos que dieron positivos en otro tipo de test de anticuerpos, como hacíamos hasta ahora, la cifra total de contagiados ya sí cuadra y sería de 220.000. Por cierto, Fernando Simón ha explicado también que la alarmante cifra de 1.000 casos más en Madrid desde ayer representan a los que se contagiaron hace dos semanas. No son actuales y hay que empezar a pensar ya, decía, en la desescalada, que no será igual en todas las comunidades autónomas.
Con la economía al borde de la quiebra en muchos sectores, dentro de un escenario de incertidumbre general, hay personas que tratan de aprovecharse del caos generado por la pandemia sanitaria. En Murcia, la Policía Nacional ha desmantelado una organización que planeaba aplicar ERTE dentro de un entramado formado por medio centenar de empresas ficticias. Juan Baño.
Iban a defraudar sobre lo ya defraudado. En julio, la policía detectó en una oficina con apariencia de gestoría cómo se dedicaban realmente a la creación de empresas ficticias, unas 50, para dar de alta en la seguridad social a ciudadanos extranjeros y regularizar su estancia en España, a cambio de una importante cantidad de dinero. Falsificaban documentación sobre alquileres para dar esa apariencia de estancia habitual, defraudando a la seguridad social, lógicamente. Ahora, lo siguiente era llevar a esos falsos trabajadores a un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, evidentemente facilitado por las nuevas medidas del gobierno que facilitan esa medida por la crisis del coronavirus. Antonio Vidal es portavoz de Policía Nacional en Murcia.
La Policía Nacional averiguó las intenciones de los detenidos y se adelantó a la defraudación masiva a través de los ERTEs que tenían previsto ejecutar. Se han practicado dos registros, donde se intervino, además de 15.000 euros en efectivo, agendas, ordenadores, teléfonos, tablets.
Son tres detenidos y la operación continúa abierta.
Estamos a las puertas del fin de semana. A partir de domingo ya sabes que pueden salir los niños con las condiciones y restricciones que te venimos contando. No es la única apertura que va a entrar en vigor. Varias comunidades van a permitir la caza desde este fin de semana para controlar a especies como los conejos o los jabalís que están arrasando los cultivos. Una de las comunidades que lo autoriza es Extremadura. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
La orden permite actuar contra estas especies cinegéticas que arrasan cultivos y además son vectores de enfermedades para la cabaña ganadera. Por eso, como explica en COPE el presidente de la Federación Extremeña de Caza, José María Gallardo, atienden así la petición de agricultores y ganaderos.
No se mata ni un solo conejo. Se capturan con redes y hurones y se sueltan en otras partes del mismo acotado donde no hagan daño a la agricultura y que también especies protegidas se alimenten de esos animales, ¿no? Como en el caso del lince, águilas imperiales, reales.
También quieren responder a organizaciones animalistas que han salido en contra de esta medida. Los cazadores recuerdan que la caza está avalada por los expertos como una actividad fundamental para el control de estas especies.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el CSIC ha lanzado un proyecto, Antonio, para crear un supercomputador, un superordenador, con el que buscar los mejores fármacos contra el coronavirus mientras llega la vacuna y la terapia definitiva. Se trata de conectar los ordenadores personales de todos los voluntarios que así lo quieran, que quieran participar, y así multiplicar la capacidad de cálculo. Un vecino de Hoyos, en Cáceres, está siendo investigado después de que le pararan en un control de tráfico y los agentes comprobaran que llevaba 9 años sin carnet de conducir y, para más inri, incumplía las condiciones del estado de alarma, ya que en el vehículo iba con su mujer y su hijo. Y la Guardia Civil, junto a la Agencia Tributaria, han intervenido en el puerto de Almería 52.000 prendas de marca falsificadas que habrían alcanzado en el mercado un valor de 4,5 millones de euros.
El comienzo de los test del coronavirus en la Liga provoca la polémica, Luis Munilla.
El martes es, Antonio, cuando comienzan los primeros test del coronavirus a los equipos de primera y segunda de cara a la vuelta a los entrenamientos. Ese regreso al trabajo, el Gobierno y la Liga lo pretenden para el 4 de mayo, pero no es seguro, depende de la evolución de la pandemia. Y la plantilla del Racing de Santander ha hecho un comunicado para mostrar su negativa a pasar ahora los test, porque consideran que los necesita más la sanidad. Iván Crespo, su capitán, anoche en el partidazo.
Nosotros los test los queremos hacer en el momento de que Sanidad dé luz verde a volver a los entrenamientos, y ya si vuelves a los entrenamientos quiere decir que vas a jugar, entonces te tienes que hacer los test. Pero ahora, si no sabes cuándo vas a volver a entrenar, gastar los test 15 o 20 días o 25 o no sabemos cuándo antes de empezar los entrenamientos, no tiene sentido, porque luego te van a tener que volver a hacer más, y como hemos dicho, pues hay gente que seguramente los necesite más que nosotros.
Al hilo de esto, comunicado oficial de ahora mismo del sindicato de futbolistas AFE, pide de nuevo al Ministerio de Sanidad y al Consejo Superior de Deportes que aclaren si los clubes pueden hacer test a los futbolistas. Hay también una última hora de baloncesto, informa Albert Díez. El Fútbol Club Barcelona informa de que si por fechas coinciden la Euroliga de Baloncesto y la Liga CB, el Barça dará prioridad a jugar la Euroliga. Y es noticia también, la cuenta Luis Malvar, que la Liga Sobal de Balonmano se va a dar por terminada esta tarde. No habrá descensos, pero sí dos ascensos, y la próxima temporada contará con 18 equipos.
Gracias, Muni. Esto no ha hecho más que empezar. Mediodía COPE te acompaña hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com està? Soc el Ricard Álvarez i segueixes amb COPE Lleida. Ara comencem el migdia de Lleida, però ja saps que de dilluns a divendres t'acompanyem des de les 12 i 20 fins a arribar a les 2 amb aquests 100 minuts de ràdio cada dia, de dilluns a divendres, fets des de casa, des de les comarques de Lleida i per la gent de Lleida. Seguim per sobre dels 21 graus ara mateix a la ciutat de Lleida, amb un temps, doncs, amb lleuger ascens de temperatures respecte a aquesta, al principi d'aquesta setmana, que va ser molt ennuvolat i bastant plujós, no de quantitat, sinó de temps. Amb l'Armando Álvarez hem parlat abans de que, bueno, es preveu bon temps, almenys fins al diumenge, i de cara a la setmana vinent ja en parlarem, perquè pot anar canviant la història. Per tant, si surt el sol avui, aprofita i treu el cap per la finestra, que et toqui el sol. Si tens balcó o terrassa, també, que us toqui el sol directes, no darrere d'un vidre que no serveix. Directe t'ha de tocar el sol uns minuts cada dia, perquè bueno, el tema, primer perquè ho necessitem, i a part ja per tema de salut, vitamina C i tota la història. Nosaltres anem a fer ràpidament una actualització informativa, una darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I de seguida estem amb el divendres de cine, amb la Laura González, a veure què ha estat veient a través de les plataformes o a través d'internet, que es pot veure moltes coses, de pagament i de no pagament. Hi ha moltíssim material audiovisual per veure, pel·lícules, sèries, documentals, coses estranyes, que hi ha de tot. És que al final l'internet és tan extens que hi ha de tot. En fi, anem a la darrera hora. Ja sabeu que Espanya s'ha situat per sobre dels 220.000 contagiats, per sobre dels 22.500 morts i per sobre de les 92.000 altes, que és una xifra ja ben important. Només ens supera a Alemanya, per exemple, amb el nombre d'altes. Per tant, és una dada força interessant. A Lleida, després de dos dies en els quals es va disparar la xifra de morts a la demarcació, ahir dijous es va registrar una única víctima mortal a causa del coronavirus, segons les dades facilitades pel Departament de Salut. Pel que fa al nombre de casos positius, a la demarcació se'n van sumar 33. per PCR, que és el test ràpid, 29 a Lleida i 4 al Pirineu. D'aquesta manera, els positius confirmats fins ara a la demarcació sumen 1.940 casos, 1.633 a Lleida i 307 al que és el Pirineu i a l'Alt Pirineu.
Cope Lleida.
També Salut ha començat a fer tests massius de coronavirus a usuaris i treballadors de les tres residències geriàtriques de Balaguer. L'alcalde celebra que la mesura permetrà conèixer realment l'abast de la pandèmia en aquests centres. I el govern d'Andorra, després de que no es detectés cap nou cas, en aquestes darreres 24 hores informa que estan enllestint l'operativa del cribatge poblacional, que ja suma més de 44.000 inscrits. Veurem quin resultat dona aquest estudi. Hores d'ara, a la Diputació de Lleida s'està realitzant el ple. Entre d'altres històries es parlarà de com s'ha de distribuir aquests 15 milions d'euros que inicialment a la ciutat de Lleida només n'anava un 4%, tenint en compte que no són diners que vagin destinats a infraestructures, que llavors sí que s'entendria, sinó que van destinats a les persones i concretament a l'afectació de la Covid-19, del coronavirus. Tenint en compte que a la ciutat de Lleida hi ha més d'un terç de la població de la província, des de diversos estaments no s'entén que la Diputació només destini un 4% de tot el pressupost, reitero, que no va per infraestructures, que llavors sí que seria comprensible, sinó que va directament a la població. I Agricultura ha efectuat el darrer pagament dels ajuts directes dissociats i al sector de boví de llet de la PAC del 2019. Són 16,68 milions d'euros que inclouen, entre d'altres, subvencions per a joves i explotacions que mantenen vaques alletant-se. Nosaltres anem a fer una pausa i de seguida parlem de cinema. Ho fem, com sempre, amb la Laura González.
El nuevo coronavirus.
¿Por qué el gobierno recomienda ahora el uso de mascarillas?
¿Cuándo dispondremos de una vacuna eficaz contra el coronavirus?
¿Cuándo se levantará definitivamente el confinamiento?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Comunidades autónomas, ayuntamientos han pedido un protocolo claro, con datos fiables sobre la evolución de la enfermedad en los territorios.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Y detrás de cada cifra, un nombre, unos apellidos. Y detrás de esto, historias, futuro, pasado.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Porque lo que a ti te importa, a nosotros también, hoy más que nunca somos el banco del vamos. Vamos es ayudarte con tus pagos y anticiparte tus ingresos. Es ayudarte con tu negocio y saber más para decidir mejor. Vamos es estar donde estés y ayudar a los que hoy más lo necesitan. Porque vamos es ir siempre juntos. Ibercaja, el banco del vamos.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs va, que anem a parlar de cinema. Estava ara pujant el tuit de l'Espai, però avui no veureu la Laura perquè no m'ha passat foto. Però ha fet un muntatge magnífic. Laura González, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
No m'ha passat foto seva, però m'ha fet un muntatge amb cintes de vídeo i amb d'altres històries. Ben maco que t'ha quedat. I la Rosa, i el micro de COPE.
Vaig tenir Rosa ahir per Sant Jordi.
Molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Molt bé.
Doncs si no t'he fet la foto, perquè mira, he preferit fer una birra, dic, ja és la una, ja és una hora decent per poder, no?, fer pues, una mica de break.
A veure, on estàs? On estàs exactament de la casa, del pis? En quina zona?
Doncs, mira, estic al menjador.
Ah.
La foto que veus és com un baúl i estic sentada a terra. Sí, vaig adaptant els espais, la veritat.
Pensava que no em diguessis que estaves al balcó.
No, però tinc llum natural, també. Vaig buscant la llum una mica.
Bueno, no, home, la veritat, aprofitant ara que... Aquesta setmana ha sigut força nuvolada al principi, per tant, s'ha d'aprofitar. Sí. Només faltaria que el sol és vida, el necessitem, a més, eh? Molt bé.
Aneu ficant-vos al sol de tant en tant. Aquesta és la meva primera recomanació. Fiqueu al sol, sí. Aprofiteu les hores que tingueu llum a casa i intenteu, pues, això, que almenys 15 minutets al dia us toqui el sol.
Sí, sí.
Després del cine, ja amb sense llum, sempre recomano que hi hagi un punt de llum, pues, una espelmeta, una làmpara, a banda de la pantalla, per la qualitat del... Bueno, pues això... de la qualitat visual.
Sí, sí.
Que hi ha d'haver com un altre punt de llum.
No, la veritat és que sí. Vull dir que les llums blaves, això de la pantalla, com menys millor. El que passa és que com que tots estem teletreballant i confinats, històries, doncs...
Sí.
És difícil ara baixar el temps. És igual. A veure si ens entenem. La gent que teletreballa davant d'un ordinador i ho fa a casa... No és que estigui més hores davant de l'ordinador, perquè abans les estava igual, però al seu lloc de treball. Per tant, això no ha incrementat. El que no hem de fer ara és estar-hi moltes més. Clar,
i també tenia aquesta llum solar, no?, que us doni una mica per la vostra salut visual, no?
Sí.
Mira, una mica... Això.
Molt bé,
jo, de
doncs...
fet, estic al menjador, estic en un interior, però porto ulleres de sol, estic
home,
en el meu paper
a veure,
de crítica del cine.
Ja em portes ulleres de sol dins de l'estudi del locutor i de la cadena COPE i és interior, o sigui, que, doncs, això ja m'ho crec. En fi, portem 3 minuts parlant del sol, de la llum del sol i dels beneficis per la pell de la llum del sol. Això vol dir que no has anat al cine, no?
Jolín, Ricard, no me diguis això, per favor.
No, al cine no hi has anat, però, al cine evidentment no, perquè estan tancats, i només faltaria que m'enfado si em trenqués el confinament. Però què has vist aquesta darrera setmana, va?
Doncs mira, he fet una descoberta molt xula a les sèries d'Amazon Prime, que es diu Electric Dreams, i està basada en els relats de Philip K. Dick, que és el que també està basat en Blade Runner, i llavors Philip K. Dick va fer una sèrie de relats de ciència-ficció i aquesta sèrie que diu Electric Dreams són pues, com capítols autoconclusius independents l'un de l'altre que, bueno, que tracten pues, sobre aquest relat. I la veritat és que està molt ben feta, a nivell de tractes és molt atractiva i té un repartiment de luxe, vull dir, veus cares molt conegudes dintre de cada capítol. Ja et dic, és una, com una espècie... Si pogués comparar-ho amb una altra sèrie, ho compararia amb Black Mirror, que són capítols així autoconclusius i que van sobre temàtiques diferents i que aborden doncs, el tema del futur, la tecnologia, com interactuem els humans amb la tecnologia i, bueno, quins fruits pot tenir. Mm-hmm. Sí, jo crec que el cine d'aquest tipus de ciència-ficció avui en dia és com antigament eren les novel·les de Julio Verne, no?
Uh-huh.
Que com a que predien una mica el futur o cap a on podria tirar la tecnologia o el desenvolupament dintre del progrés, no?, de la humanitat, doncs cap on podria tirar, no?, envers l'àmbit tecnològic, la intel·ligència artificial i tot això.
Jo si puc triar, perdó, prefereixo veure les sèries que cada capítol té la seva història que comença i acaba i després manté un tema comú, un fil comú, durant tota la temporada o durant tota la sèrie, que no pas aquelles que cada capítol acaba i t'ha deixat a mitges, i t'has d'esperar el següent i torna a deixar a mitges. Jo ho prefereixo així.
Bueno, hi ha d'haver contingut de tot, diria. Antigament també es feien sèries com, per exemple, Històries per a no dormir, que la feia Televisió Espanyola, que anava pues, sobre capítols autoconclusius també, pues, històries de Caralan Pou o històries de misteri, no? I després pues, també tenies el tipus serial de telenovela, no? Una mica que seguia un argument...
Ah, a mi aquestes no. No. No.
Pues tenim tres grans peces, en aquest sentit tenim grans obres, com
que
la
sí,
Grindobre,
sí, tenim
o
no,
Saga de Poder...
Que sí, per això ho dic. Jo, mira, ara que dius aquesta, jo m'he enganxat en Saga de Poder, i al final vaig desitjar que s'acabés com sigui. O sigui, és allò, ja, mira, és igual, si moren tots o se salven tots, o que acabi com vulgui, però que acabi ja. Perquè veies un capítol i et quedaves igual. I venga, és més, encara en lloc de tancar temes, se n'obrien més. I arriba un punt que dius, bueno, quan portes un any, o dos anys, o quan acaba ja la tercera temporada o la segona, que dius, bueno, ja està. No, l'últim capítol encara t'obre més temes. I no pot ser tu, que l'acabin ja. Jo ho vaig viure així.
El seu públic, i diré més, jo que t'estiu a l'Argentina y cuando ella, bueno, pues yo vine de Cataluña y tal, me hablaban de la serie Merlí, que la escena argentina está enganchada a la serie de Merlí, sí, y también exporté, ¿no?, una mica tot aquest contingut. Y ve, bueno, o sea, una mica de recomendación también sobre las plataformas, como lo hice la semana pasada. Mira, de la HBO, os recomendaría la serie Treme, que está situada a Luisiana, que es una zona que, como sabeu, pues ya huracans y ya bastantes catástrofes naturales, ¿no? Y la población, donde pues, al llarg dels anys, una mica empobrida y muy diferenciada en clases sociales, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es famoso por la música que está de Siquen, que, bueno, el funeral, aquest meme que surt ara del cis negres que porten un ataúd y tal, que está tan a les xarxes socials per fer memes y per fer gifs y tal, que s'utilitza aquest contingut, doncs, pues està situat en aquella època, no? Bueno, en l'època del huracán Katrina i tot això, i bueno, com ressorgeix, no?, la ciutat de Louisiana. Doncs bé, això de la HBO, i Chernobyl també us la recomano, de la HBO. Després, de Amazon, la Sousella Electric Dreams, i bueno, vaig començar a veure Tales from the Loop, vaig començar a veure.
Escolta, i aquesta què tal? Sí. Aquesta, sí, què tal? Perquè la tinc a la llista de començar jo.
Doncs mira, no duraràs ni un capítol, perquè se fa bastant lenta, molt contemplativa,
vale.
I la veritat és que jo tampoc no té un enganxe fluixa. O sigui, l'he començat i l'he deixat, perquè vale. A part pues, vaig llegir crítiques online i deia que tampoc no t'explica res sobre el que és el loop, no? El loop és com una zona que s'ha fet per investigar sobre el tema pues, del temps,
vale.
De l'espai i tal.
És veritat que vaig llegir que li donaven molta importància a la fotografia i en el tema de barrejar coses molt antigues amb coses molt modernes, el mateix, però clar, si ha d'anar tan lent, jo ja tinc problemes, perquè m'adormo. Jo a partir de certa hora al sofà m'adormo, per desgràcia, per molt bona que sigui la pel·lícula, doncs ara imagina't si és lenta.
Doncs sí. I després, bueno, a Netflix jo he començat a veure El Desencanto, que és aquesta sèrie d'animació que dura 20 minutets, l'utilitzo per quan dino o quan sopo, pues me fico un capítol del Desencanto, que és del Matt Groening, el creador de Los Simpsons. A veure, la sèrie no és Futurama, però està bé.
S'assembla molt,
eh? És una princesa, va ser una princesa que és això, que és rebel, no? I està situada a l'època medieval. Hi ha alguns xifres que són graciosos, però bueno, és això, veure, és entretinguda. Després també a Netflix us recomano The Witcher, si no l'heu vist encara, i la sèrie Dark, que és una sèrie que ens arriba d'Alemanya i que va sobre la vida al entorn d'una central nuclear. I aquí lo dejo, ¿vale? Va. Coses que passen i bueno, aquí lo dejo, perquè no vull dir-vos res més, perquè a veure, sí que li costa arrencar una mica la sèrie, doneu-li l'oportunitat fins al tercer capítol i a partir d'aquí, si us interessa, seguiu veient-la i si no, doncs hi ha molt contingut online.
Va.
Després també tenim a Movistar Plus, per exemple, que tenim Movistar Plus, una sèrie de documentals que diu Japón Salvaje, que aborda la natura als diferents espais de Japó, no? Al nord, a l'oest, bueno, a les diferents zones naturals que hi ha allí. Això com a documental de Movistar Plus, i avui estrenen Érase una vez en Hollywood, Ricard, que no l'hem arribat a veure al cine.
És veritat, sí.
Lo que m'ha arrepentit de no anar al cine, saps? Aquests dies que et diuen, anem al cine avui, doncs pam, ara...
Sí.
Pagaria molt.
No, m'alegro que traiguis al cine, perquè jo et vaig convidar dues setmanes i no, no, ni tan sols, no sé, no em vas dir res al final. Bueno, però més a part, que anaves molt, molt liada. Jo també hi he anat moltes èpoques. Aquesta i la de Ad Astra, a mi també m'interessava veure, sense que em faiguis spoiler, les mires i m'expliques si val la pena o no.
Doncs mira, jo és que tinc una mica l'efecte Angelina Jolie. Cada dia puc veure menys a Brad Pitt.
Que no, home, no, que és molt bo, molt bon actor, home. Que sí.
Se'm fa bola.
Bueno,
se'm fa bola, va, Brad.
Vinga.
Fica la música, doncs.
A veure què sortirà d'aquí. Això segueix així, eh?
Sí?
Sí, sí.
No.
Ara. És icònica, eh? Icònica aquesta música. Molt molt bo perquè la Laura m'envia quatre línies de guió i em posa, sobretot no parlis. Damunt de la sintonia. I jo no callo, que és el problema. Escolta, que ens queden 5 minuts per arribar a 2:15. La setmana passada vas posar un... anava a dir deures, ara li diem challenger. Ai, challenger, un sí. challenge.
Sí.
Amb això, posar deures, sí. Vamos. De quines 5 pel·lícules salvaríeu de l'oblit? És a dir, si d'aquí cap enrere poguéssiu salvar 5 pel·lícules de que quedessin oblidades, quines faríeu? I bueno, ha contestat gent, eh?
Sí, ens han dit que els Beatles salvarien de música perquè vaig dir llibres, música i cinema, com a contingut. Llavors la gent ha dit pues, que salvaria els Beatles, alguna pel·lícula també ens han dit a les xarxes, i bé, jo prou feines he tingut per triar les meves 5.
A veure,
i tampoc,
has tingut feina.
No m'he deixat influència. No m'he deixat influència. Mira,
quines has triat?
La primera que salvaria, vaig de menos a más. ¿Vale? Salvaría Encadenados, Notorious, de Alfred Hitchcock, porque con que no es una peli oscarizada ni tal, es posible que caigués en l'oblit y yo creo que val molt la pena per gaudir-la, primer a nivell cinematogràfic i després també per viatjar en el temps, no? És una pel·lícula en blanc i negre amb el Cary Grant i la Ingrid Bergman, i ella fa de filla d'un ex-nazi o d'un caporal nazi i la utilitzen com a espia. I, bueno, hasta aquí puedo leer també, però els diàlegs, el guió és magnífic. O sigui, és una pel·lícula que m'encanta i l'hauria de salvar de l'oblit en aquest sentit.
La número 5, aquesta.
Sí, he triat pel·lícules que no hagin estat oscaritzades o que no hagin estat especialment... Perquè, clar, jo crec que les oscaritzades ja quedarien en el...
En
els arxius de la història del món, doncs, trobat als guardons. A veure, quina pel·lícula va guanyar l'Oscar l'any 86, no? I doncs vas allí i ho busques.
Vale. Bueno, ja et posaré deures, jo, per la setmana vinent, de les oscaritzades, quines cinc, perquè les ordenis, quines cinc són les millors per tu.
Vale.
Però bueno.
Serà molt difícil, això.
Ja, sí. Tens tota una setmana.
Doncs bé. Salvaria Interstellar, també de Christopher Nolan, perquè crec que és una pel·li que de cara al futur pues, pot ensenyar molt com veiem o com veiem avui en dia el tema dels viatges interestel·lars. Jo crec que en el futur ja serà una possibilitat, serà una realitat, i que, clar, pues, se podran veure una mica pues, els errors o els encerts que hi ha dintre de l'imaginari popular de com funcionen els viatges interestel·lars. I, per tant, la salvaria simplement per fer aquesta comparació i perquè el gènere de la ciència-ficció doncs m'encanta. La veritat és que és un gènere que trobo que la ciència-ficció té una part de ciència, ¿vale? I a partir d'aquí fa conjectures. No? Un científic, quan planteja un experiment, primer planteja una hipòtesi i després fa l'experiment i anota si ensayo, error, ensayo, acierto. No? Una mica.
Sí.
És que la ciència-ficció fa una mica el mateix, però fent ús de la imaginació i de la ficció, amb la qual cosa obres molts camins de pensament que igual un científic per teoria doncs no les aplicaria, però una persona amb imaginació, doncs sí, no? I crec que aquesta barreja de conceptes del creatiu amb el merament científic i pragmàtic dona lloc a un contingut molt interessant. Llavors, en aquest sentit, també salvaria Blade Runner. Més que res, l'original, sé que amb el temps s'ha convertit en un mite, però temo que les pròximes generacions vegin tan xula la nova de Blade Runner la vella de Blade Runner, doncs, quedi l'oblit.
Ah, sí, pot passar també. Això, pot passar. Que de vegades, sí que, evidentment, la posada en escena, els efectes, és molt millor la moderna, normalment, però la trama, o com porten la trama, o com actuen els actors, moltes vegades les versions antigues no tenen res que envejar les modernes, eh?
Sí, sí, sí. Després, en aquest sentit, pues, deixaria ja la ciència-ficció una mica i tornaria a les històries humanes. ¿Vale? I històries humanes triaria Big Fish, de Tim Burton, perquè tot i jo rajo sempre de Tim Burton, perquè considero que és una persona que copia molt bé, però que és poc creatiu. Aquí crec que va fer la seva gran pel·lícula, no? Allò que diuen els directors amb nom o amb signatura, aquells que diuen aquesta pel·lícula és d'aquest director. No? Doncs sempre tenen una de les pel·lícules que és com la seva gran obra, no? Sí. La gran sinfonia. Llavors hi ha alguns que la fan quan l'última pel·lícula que fan abans de morir, saps? Llavors queda allí en l'imaginari de tothom, però hi ha directors que arriben a la seva cúspide doncs enmig de la seva carrera. I crec que en aquest sentit Tim Burton va fer Big Fish, va fer la seva millor pel·lícula i des de llavors tampoc no... O sigui, jo no li tinc... el mateix apreci que havia pogut tenir-li abans, no? Mm-hmm. Crec que ha fet bones pel·lícules, però va perdre la creativitat perquè ho va ficar tot a Big Fish.
En quina posició estem?
Estem a la segona posició, ja segona. Anem a l'última.
Me falta el redoble per aquí, però bueno, venga, anem a la darrera.
Sí. Venga, no podia ser d'una altra manera, que és Cinema Paradiso, i me pots citar la música.
Cinema Paradiso, has deixat a la número 1?
Sí.
Aquesta s'ha de salvar sí o sí, eh? Però per la pel·lícula o per la música?
Doncs mira, la música és Ennio Morricone, és un compositor que m'agrada molt, tot i que de les seves músiques, bandes sonores, no em quedaria amb la de Cinema Paradiso, em quedaria amb alguna altra. Ah. Així que l'he triat per tot que signifiqui la pel·lícula, pel vincle que jo tenia amb aquesta pel·lícula, i també que és una història d'amor cap al cine, per a que t'enamoris del cine, de l'experiència d'anar al cine, de fer cine, de veure cine. I en aquest sentit, el que vull dir és que, bueno, jo aquesta setmana començant a treballar, perquè me sento una mica nostàlgica, la veritat. Llavors, truco les noves iaies cada 2x3,
sí.
I he començat a establir una mena de joc amb elles. Elles m'expliquen històries del seu passat, no? Del poble, de com vivien abans, del que els agradava fer quan eren petites, del que no els agradava de fer i tenien que fer. I llavors estic una mica doncs, anotant totes aquestes històries. I he pogut començar amb el tema del cinema, de com anaven al cinema abans. No? Si al poble on vivien hi havia cinema, o si havien d'anar a un poble al costat. Ara el Ricard igual me matarà per una confusió que faré, però el Ricard i jo tenim família a uns pobles de Zamora.
Sí, al mateix poble.
Correcte.
No, al mateix poblet, poblet, a més. Sí, poble petitet.
Sí. Doncs allí a Coreses, és el nom del poble, que està a un quilòmetre de Zamora, sí. Hi havia un cine, antigament, als anys 60, amb un aforament per a unes 300 persones i les entrades valien, doncs, això. Una peseta, dos pesetes... Anar al cine era un fet social, on la gent se veia les cares, se comparaven la roba, quedaven amb els amics, anaven primer amb mi, vermut, dinar i a cenar.
Sí.
Perquè venia gent dels altres pobles i es reunien al poble que tenia cine. I allà al cine doncs, sempre hi havia un estrena. Només se feia una pel·lícula a la setmana i només se feia un passe. Llavors tothom que podia, doncs dinava, no? Els nens anaven per la seva banda, els pares doncs, anaven per la seva altra banda, la gent gran... Llavors era un lloc on se trobaven socialment la gent. És una mica el que mostra també aquesta pel·lícula, que no m'ha parat d'això, no? Que no m'he oblidat d'on ve el cine. D'aquestes pel·lícules que us va ficar la foto el Ricard ara, que són més de 35 mil·límetres, que abans havien sigut molt més grans, no? I es rodava directament dins de la munt de la pel·lícula.
Però
no?
Estic d'acord amb tu, perquè jo al meu padre li vaig escoltar mil vegades que el plan del diumenge... Li deixi el plan del diumenge a Lleida, parlo de fa molts anys ja, era vestir-se bé i anar caminant per l'eix comercial, anaven creuant, nois i noies, i després anar al cinema. Però era això, era una activitat social anar al cinema, però fixa. O sigui, era una activitat social totalment, anar al cinema. La veritat és que, per desgràcia, a Lleida doncs, ens van deixar bastant orfes de sales de cine des de fa uns anys, i anar caminant cap al cinema doncs ha tingut un problema. Havies d'agafar el cotxe. I això crec que ho mata una mica. Perquè haver d'agafar el cotxe és... Agafes el cotxe, arribes allà, aparques i ja entres directament. I mata potser aquesta vessant social, eh?
Doncs sí, però ha canviat això a tot arreu, eh? No et penses que és una cosa endèmica de Lleida, no?
Ja.
És una cosa que ha passat a tot arreu. Abans, antigament, hi havia a les ciutats el que es deia els cines de barri, no? O sigui, el nom de cine de barri no només és aquell programa que feia José Manuel Parada.
Cine de barri, quin gran programa, quin gran cinema. Això és un programa de cinema,
home. Allò sí que ens va robar les tardes de diumenge. Allò ens va robar les tardes de diumenge socialitzat. Estàvem tots allí mirant les pel·lícules de la Carmen Amaya, que ara, de fet, els que no tingueu plataformes com Netflix i tal, a la tele, el que és la TDT, estan fent un munt de cine clàssic que, de veritat, us recomano que us hi pareu.
Bueno, i si...
A la pantalla,
i si et vols gastar quatre durets, hi ha una plataforma que es diu Flixolé, que hi són totes, eh?
Sí, t'ho dic
amb coneixement de causa.
Parlo de gent que té aversió cap a la tecnologia, o sigui, que vale. Si agafa un ordinador o fer un pagament online, no.
No, és veritat, a la tele en obert hi ha moltes coses, clar. Ara, sí.
Que segurament hi ha molta gent que ens escolte.
Bueno, va, escolta, m'has de fer el challenge d'aquesta setmana.
Vale, farem salins aquesta setmana. Pel·lícules oscaritzades, que 5 pel·lícules oscaritzades que salvaria de l'oblit.
No, això tu, continuaré... però de cara a l'oient. Quins deures els hi poses?
Doncs mira, els deures que els hi poso és que truquin a les seves iaies o que truquin a la seva gent gran, no? Inclús als seus pares. I que els hi preguntin com anaven al cine de petit i quina pel·lícula recorden de petit. I que ho comparteixin amb nosaltres a les xarxes.
Vinga, doncs mira, em sembla molt... És un challenge fàcil de fer. I a més, avui en dia, si no ho has fet, fes-ho. Agafes, truques o et fas una videoconferència i t'ho apuntes i ens ho poses a... @copelleida, tant a Instagram com al Twitter, on vulguis, i divendres en parlem. M'agrada molt aquesta.
Serveix molt també perquè la gent gran treballi la memòria i nosaltres també agafem aquest testimoni, no?, i el fem prevaldre, no?, també, i tinguem aquesta imatge dels nostres avis anant al cine engalanats, no?, o els nostres pares escapant-se per anar a veure una pel·lícula.
Però a veure, Laura, tu te'n recordes quina és la primera pel·lícula que vas anar a veure al cine?
Sí, ja ho saps que me'n recordo. Jo vaig anar a veure Fantasia, de Disney.
Fantasia, vale, és veritat, película. No me'n recordava. Jo la primera... La primera, E.T. E.T. l'extraterrestre.
Jo vaig entrar al món del cine a través de l'VHS, que també te l'he ficat a la foto.
Vale, vale. No, però jo et dic, entrar en una sala de cinema,
Sí,
entrar en una sala a veure l'ET. Per cert, si ho poguéssim veure ara, suposo que la tecnologia de resolució i de nitidesa de la imatge no era res comparat amb el d'ara, però jo recordo veure una pantalla enorme i unes imatges enormes. Vaig sortir d'allí flotant, a part dels ensurs amb el bitxo aquell, que pots contar. Però bueno, per l'edat que tenia... Doncs,
que està molt ben remasteritzada, te la recomano que la veus als nens i així també els descobreixis aquesta part teva. No, de la teva infància.
No, l'he vist a casa amb els meus fills. Quan la van penjar a les plataformes, jo... I tant, i eren ben petits, i els hi va agradar molt, mira, què et dic.
Clar, està ben fet, el treball de remasterització digital està molt ben fet.
Molt bé. Laura González, escolta, com sempre, un plaer. Teniu aquest challenge en marxa fins a la setmana vinent i res, que escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Vinga, igualment, truqueu a les vostres àvies i avis.
Apa, una abraçada.
Adéu, bon cap de setmana.
Divendres de cine d'aquest divendres 24 d'abril.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Baby, I'm
i deixem que saludi ara la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, ja t'has recuperat una mica d'ahir, del mal dia. Del mal dia, no de la feina, per desgràcia, sí, perquè ja suposo que haguessis preferit mil vegades estar caure rendida de treballar ahir que no pas com va anar, no? Però, bueno, sí, t'has recuperat una mica anímicament.
Sí, ja està. Les coses continuen i ja està. Ahir més que res va ser això, no? Una reflexió sobre, bueno, els sentiments i les emocions que hi ha.
No, i t'ho agraeixo. Escolta una cosa, ara això que parlàvem amb la Laura González, quina... Tu recordes quina és la primera pel·lícula que vas anar a veure al cine, allò que tu recordis?
És que vosaltres sou molt joves, comparat amb mi, quan he sentit les dues pel·lícules, i mare de Déu. A veure, jo recordo que nosaltres teníem al poble el club infantil que se'n deia, sí, i anàvem de les 4 de la tarda fins a les 8 de la tarda, i també em sembla que no sé si pagàvem 2 o 3 pessetes o 4, i fèiem tota la sessió de tarda, ens donava hasta per berenar, i ens feien doble pel·lícula i a més alguna cosa de dibuixos animats. Jo no sé dir quina és la primera que vaig veure, però sí que com a record, així molt llunyà de pel·lícula, tinc una que era La Mujer Pirata.
La Mujer Pirata.
Per exemple, i totes les d'Indios, la del Jerónimo, del no sé què, i aquesta de La Mujer Pirata no sé per què me'n recordo molt, però bueno, devia ser molt petita, la veritat.
Bueno, però després l'has tornat a veure de gran o no?
No, aquesta l'he buscat i no l'he trobat. Suposo que si busqués bé l'acabaria trobant, però sí. El que sí que és veritat és que a vegades aquelles pel·lícules que tu recordes de petita... Bueno, clar, jo et parlo de pel·lícules de fa de més de 50 anys, clar. I aquells 50 o 55 anys. I aquelles pel·lícules, alguna ha aguantat bé el pas del temps, però d'altres, clar, tècnicament...
Clar. No, això anava a dir, és que fins i tot jo aquesta que deia E.T., quan la vaig tornar a veure, està bé perquè la línia argumental i la història és maca, però de petit recordaves uns efectes i unes coses que llavors tu mires ara de gran i dius, ups, ha canviat molt, no? Però l'essència de la pel·lícula, aquella sempre hi és, eh? Aquella sí que hi és, és igual.
No, i el que el comentàveu, això, que la, una mica l'activitat del diumenge a la tarda per excel·lència era anar al cinema, en el meu cas, i en el poble, tots, o sigui, tots els nens anàvem el diumenge a la tarda. A més, de vegades, després ho veus en perspectiva de més gran, i res d'anar amb els pares, ni res. No, no, nosaltres, jo, ben petita, sortia de casa, me trobava amb les amigues i anàvem cap al cine. I tot el diumenge a la tarda els pares mos tenien col·locats, perquè començàvem a les 4 de la tarda i sortíem a les 8 de la nit. I ningú ens acompanyava ni ningú ens venia a buscar. O sigui que la cosa era una mica diferent.
Ha canviat molt per a pitjor, diria, sí. Perquè avui en dia jo, depèn de l'edat, no... Bueno, primer que a Lleida, si és que no, gairebé no n'hi ha de sales de cinema, però... Clar. Però també ha canviat molt tot el món, com per deixar els infants sols per anar al cinema.
Clar, sí, no,
per desgràcia, per desgràcia. Antònia Capdevila, escolta, des de la Biblioteca Pública de Lleida, que no pareu, explica'm coses que esteu fent, va.
Mira, jo ara us vull recomanar dos activitats que estan organitzades pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura per tots els usuaris. Una activitat es diu Llegite Premis, va dirigida a nens de 8 a 12 anys, s'han d'inscriure, si entreu a la pàgina web de la biblioteca ja ho trobareu. És un concurs literari, és un concurs en el qual els nens s'inscriuen, se'ls proporciona una lectura, han de triar una lectura i els hi fan preguntes sobre aquesta lectura. Això és un concurs i segons tu vas responent vas guanyant punts i al final aquest concurs arribarà fins a meitats de juny i al final doncs hi ha uns premis que a més poden anar des d'una tablet, llibres, bueno, diferents coses. I sobretot és una manera de llegir compartint amb d'altres nanos. Normalment aquest concurs sempre es feia a l'estiu, però aquest any s'ha intentat avançar perquè, doncs bé, igual hi ha nens que a casa en aquest moment no tenen llibres o no tenen prou altres lectures, i és una forma de fer la lectura que, a més, des de la biblioteca, nosaltres, a tots els usuaris que siguin inscrits, que siguin usuaris de la Biblioteca Pública de Lleida, la responsable de l'àrea infantil i juvenil anirà coordinant el grup, d'alguna forma proposant-los i lectures, bueno, donant-los una miqueta de suport amb tot aquest recorregut.
Molt bé, molt bé.
Jo el recomano pels nanos que estan a casa, perquè a més són lectures seleccionades, és a dir, que estan molt bé. I després, la setmana que ve, també començarà una altra activitat així online, que es diu Vull escriure un llibre. Amb aquesta activitat també els nanos s'hauran d'inscriure, ara aquesta encara no tinc les edats a què anirà dirigit, i és acabar una història, hi ha un escriptor que planteja una història i llavors tu participes i dius com hauria d'evolucionar aquella història, o sigui, vas creant tu la teva pròpia història. És una activitat també participativa, al voltant de la lectura i de l'escriptura, que també la recomanem perquè, a més, doncs, bueno, els nanos tindran l'oportunitat d'interrelacionar-se amb nans de tot arreu.
Molt bé. Doncs en parlàvem justament ahir, mira, dia mundial del llibre, la diada de Sant Jordi, que per poder escriure bé i fins i tot parlar bé cal llegir molt, vull dir que sí. Llegir i escriure van molt, molt, molt de la mà, és a dir, si llegeixo molt...
Es nota moltíssim, Mira, jo nosaltres fa 2 anys vam tenir aquestes sessions que fem de pòquer de llibres, que són de nanos joves que fan recomanacions literàries, i jo em vaig quedar molt parada, perquè eren nanos molt joves, però molt lectors, i tenien un vocabulari que pensaves, com pot ser que aquesta nana de 16-17 anys tingui aquest vocabulari i expliqui tan bé? Bueno, la solució era fàcil, eren nanos que són molt lectors. Clar. I això es nota, i això no es pot improvisar. No. No és una cosa que diguis, aquest cap de setmana m'hi posaré i agafaré aquest pozo meu, no? Aquesta cosa dintre meu. No, és una cosa que t'ha d'anar vinguent donada. I a part que jo, Ricard, sempre dic que les persones que som lectores som uns privilegiats, perquè nosaltres no depenem mai ni de si tenim llum, ni si tenim connexió a internet, ni de si les circumstàncies se donen, o si tinc l'aparell en condicions o si el tinc actualitzat. Només te cal tindre una mica de bona llum i
tant,
llibre,
i tant.
I et pots crear el teu món. Vull dir que això, penso que bueno, que és una cosa que potser no s'explica prou de la gran avantatge que és.
És veritat, eh? A més, escoltava un dia un expert que parlava només del tema d'espavilar la imaginació, perquè també la imaginació s'ha de fer treballar, i com un llibre I després ho relacionàvem doncs, amb el tema d'escoltar la ràdio també, des del punt de vista aquest de que a la ràdio tu escoltes una veu i a veure, tot ens ha passat, no? T'acabes intentant imaginar com és aquesta persona, on està, no? A la tele t'ho donen tot fet, per entendre's. Doncs un llibre és el mateix, una pel·lícula t'ho dona tot fet i en canvi un llibre t'ho explica tot i tu has d'imaginar tu i també la fas treballar, eh?
Clar, no, i tot és compatible, o sigui, una cosa...
Sí,
no,
evidentment,
que
evidentment.
Però que sí que està clar és que, bueno, l'activitat de la lectura, i a més és una activitat molt teva, és una activitat solitària, d'alguna manera, i si més a més sí. no depens de res, simplement de tenir el llibre al davant i una bona llum, jo, bueno, ja considero que sóc una gran privilegiada. Jo sempre, quan vas en una sala d'espera, o en un tren, o en algun transport, que és de passar hores, veus la diferència entre les persones que van amb un llibre o les persones que depenen d'un mòbil que s'han quedat sense càrrega, d'un aparell que no els acaba de funcionar, i en canvi les persones que van llegint, si han tingut la sort d'agafar un bon llibre, el temps passa rapidíssim.
Clar que sí. Doncs Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, com sempre és un plaer parlar amb tu. Ens tornem a escoltar divendres vinent, que per cert, divendres vinent, no ens escoltem divendres vinent,
no,
que és
1 de maig.
Sí, sí, ja sabia que havia alguna cosa. El que passa és que vivim d'una manera que jo el calendari ja me l'he deixat de mirar, curiós.
Estem tots fora de calendari.
Però és curiós perquè jo crec que ningú està fent plans de cara a l'estiu. És a dir, no hi ha plans aquest any. Ja els vam deixar de fer per Setmana Santa, ni a l'estiu mirem.
Bueno, esperem que sí, Ricard, que puguem anar, perquè hi ha molts establiments, hotelers i de tot, que necessiten
que
tots ens agafem les ganes i que sortim. Vull dir que, per tant, esperem a veure com evoluciona tot i quan ens diguin que podem sortir, comencem tots a fer plans.
I tant. Antònia Capdevila, com sempre, un plaer. Una abraçada, gràcies.
Gràcies a tu. Adéu.
Tenim un minut per sobre de 2:15. Ara marxarem cap a l'Auditori Municipal Enric Granados. Concretament ho farem cap a la seva biblioteca. Ja sabeu que és a dalt de tot, que té unes vistes magnífiques que ara no les podem gaudir. Però vaja, ja les podrem tornar a gaudir. Però és que a més ja saps que fan moltes coses online. I seguim aquí, a l'Espai Groc.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
I saludem a la Carme Sedó, que és la responsable de la biblioteca de l'Auditori Municipal Enric Granados i també ara ja vinculadíssima al món online, al món virtual. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, més feina que mai, ara a nivell online.
Sí, a tope, a tope.
Escolta, i la gent a poc a poc va responent?
Sí, estem força contents i, bueno, contentes, perquè anem tirant inputs i sí, hi ha feedback i això és molt positiu, és xulo.
Clar, t'ho dic perquè, aviam, tu si obres una sala i fas un concert, veus si les cadires s'omplen o no. Però, clar, a nivell d'internet... Tu pots estar fent feina i al final sí que hi ha maneres de contar dues històries, però el més important és que la gent te contacti o et contesti i digui, escolta, genial, aquesta, espero la de la setmana vinent, o escolta, molt bé aquest, o et proposo un tema. Llavors és quan veus. En què esteu treballant, Carme?
Bé, doncs ara estem una mica recuperant el tema de l'Auditori 25 anys, que no sé si te'n recordes que ho celebrem enguany.
Sí.
I com que doncs, volíem fer una sèrie de coses, que clar, estem aquí confinadetes totes i no les podem fer físicament, pues, tenim escanejats els programes dels concerts de tots aquests anys, els tenim al núvol, i els anem recuperant i anem penjant, anem fent tres posts setmanals. Un, parlem sobre l'edifici de l'Auditori, una mica de la construcció i les restes arqueològiques i tot això. Els altres dos anem recuperant algun programa i pues, el programa de primer concert que va fer el Cor de Cambra de l'Auditori, no? Justament avui hem fet aquest.
Sí.
També vam recuperar de la banda municipal.
És el programa demà que et donen a l'entrar,
sí,
doncs els de fa 25 anys.
Sí.
Que bonic.
Bueno, els tenim tots. Sí, a la biblioteca estàvem recopilant tots i vam tenir un becari que li vam demanar que els escanegés i jo que penses, no sé per què, però ho hem d'escanejar. I, bueno, sort que ho vam fer perquè ara tenim el núvol de compartit i els podem anar recuperant i així, pues,
podem anar fent aquests posts que, no sé, pensem que són molt, molt, molt bonics.
Uh-huh. Escolta, suposo que això també corre més a la tema del conservatori, però no sé si des de l'auditori també teniu pensat posar en marxa, jo què sé, algun challenge. Challenge és un repte, vaja, perquè és que ara tot s'ha de dir amb la paraula anglesa, però algun repte relacionat amb el concurs de piano Ricard Viñes, per exemple?
Pues, hi ha idees, però encara no ens hem reunit i encara no ho sé. Suposo que alguna cosa caurà o no, no ho sé.
Estem a final d'abril, el concurs internacional de piano Ricard Viñes, que en principi, no sé si oficialment està aplaçat el d'aquest any.
Sí, el d'aquesta temporada, sí.
Que, per cert,
que s'havia de fer l'última setmana de juny,
sí.
Havia de ser.
No recordo mai aquest any quin tocava, el de grans o el de petits?
El de petits.
Bueno, és igual, però la gràcia... O sigui,
no sé, ara
m'has
enganxat així.
Grans o petits, és igual, la gràcia o el problema d'això és que, clar, és un concurs internacional i cada vegada més internacional.
Era el de grans.
I cada vegada era més internacional, amb el qual, tal com estan avui en dia les fronteres i tot, és que és inviable del tot, no es pot.
És un problema, això sí. S'ha aplaçat a l'any que ve, juny de l'any que ve, i el de petits que havia de ser l'any que ve serà el 2022.
Bueno, s'ha mogut tot, eh? S'ha mogut
sí,
tot,
sí,
no
sí,
hi haurà
d'això aquest any. Sí, perquè és que no pot ser.
A més, pensem que la gent, per participar al concurs internacional de piano Ricard Viñes, han de presentar una obra ben enregistrada, i hi ha molta gent que potser a casa no té possibilitat i ho anaven a fer els auditoris locals de la ciutat on estiguessin. Clar, tampoc es pot això avui en dia. Per tant, és que és veritat, jo crec que el que heu decidit és bo per mantenir la importància d'aquest concurs. Recordem que és un concurs que està molt reconegut ja a nivell internacional i que ha quedat aplaçat de cara a l'any vinent. S'ha de fer així.
Aquests últims anys, ja que s'havia fet la final amb orquestra sinfònica, i clar, els tres finalistes toquen el primer moviment d'un concert per piano i orquestra amb orquestra. I això, vulguis o no, és un al·licient molt, molt gran.
Sí, sí. Molt bé, doncs aquestes setmanes podem seguir gaudint a les xarxes socials d'això que ens comentava la Carme. Recordem que estem al 25 aniversari, per entendre'ns, de la inauguració de l'Auditori Municipal Enric Granados i que cada setmana, a través de les xarxes socials, podeu veure informacions sobre la infraestructura, sobre l'edifici, per entendre'ns. Un edifici que recordo que a la part de sota hi ha visitables totes les restes que es van trobar, que per això es va retrasar bastant la construcció.
Sí, clar, havia de ser uns 4 anys, una cosa així, i em va durar 11. Del 83 al 94.
Jo no sé si va faltar una mica de ganes polítiques, perquè aviam, que es trobin restes, doncs evidentment que retrasa una mica, però no tant,
Pues que es va trobar, bueno, les troballes van ser molt importants i suposo que també gestionar-ho, o sigui, poder-ho conservar a dins l'edifici i que fos visitable i tot, suposo que va ser també difícil.
Sí,
no,
sí,
era,
sí.
Jo no hi era.
Però bueno, una mica més ràpid potser s'hagués hagut de fer, en fi.
Sempre és la sensació que es pot fer més ràpid.
Sí, 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 la burocràcia va molt lenta i tot el que passa pels polítics també, ara que no ens escolten.
Bueno, ara que no ens escolta ningú.
Teniu també, ens estan compartint aquests programes demà de les primeres actuacions que hi va haver a l'auditori i fa gràcia veure, doncs, escolta, com era aquell programa demà, doncs, de l'orquestra, per exemple, o de la primera òpera, jo què sé, dels primers gèneres que hi va haver a l'auditori Enric Granados. Ho teniu de manera lliure i gratuïta a través de les xarxes socials. Carme Sedó, escolta, que ha estat un plaer tornar-te a escoltar un divendres més.
Ara
li deia a l'Antònia, a Capdevila, dic, ens tornem a escoltar divendres vinent. No, que divendres vinent és festa.
Que... Sí, heu sentit que ho dèieu, que veus? Primer de maig.
Però aquella no tenies controlat, jo tampoc. Ara mirava el calendari i tinc un número així vermell i dic, no, si és que és festa. Divendres vinent és festa. Bueno.
Pues farem festa, no?
Clar que sí. No, Carme, una abraçada.
Molt bé, gràcies, Ricard.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Era tan grande.
Lo más bonito para mí es tener una familia, un marido, hijos.
Que entregó lo que más amaba.
Si no te obedezco, me demostrarás que eres más fuerte, ¿verdad?
¡Pena!
Y se encomendó a Dios.
Jesús, ayúdame a entender. Te lo ruego.
Santa Rita.
¿Dónde están mis hijos?
Están vivos, con eso te basta.
El viernes por la noche, en 13.
La voz de los misioneros se oye cada vez más alto. La pandemia aumentará el dolor de los países que más sufren. Ahora más que nunca, únete al Papa y ayuda a los que ayudan en territorios de misión. Haz tu donativo al Fondo de Emergencia de Obras Misionales Pontificias COVID-19. Colabora en omp.es.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos.
Amb 5 minuts arribem a les senyals horaris que ens indicaran que són les 2 de la tarda a través del nostre WhatsApp, el 664-526-80, 664-526-80. Ens heu enviat bastants missatges perquè tornéssim a parlar avui amb l'Armando Álvarez, perquè com que els nens podran començar a sortir a partir de diumenge, ull amb els nens, sisplau, seguiu totes les normes de seguretat, les que hi ha i més, que són els petits tresors que tenim a casa, que ara no la liem, per voler sortir, que s'ha de sortir, que és bo per la salut, però amb totes les normes de seguretat. Doncs ens heu enviat bastants missatges per dir, escolta, quin temps farà? Quin temps farà a partir de diumenge? I per això dic, Armando Álvarez, va, que tornarem a contactar-lo. Què tal, Armando, com estàs?
Hola, què tal? Molt bona tarda.
T'he canviat hasta la música. Ara, així, hi ha més de portes de cap de setmana, més alegre, però és veritat, el diumenge presumiblement hi haurà molta canalla pel carrer.
Doncs quin farà un dia.
Quin dia farà?
Tenim ara 3 dies gairebé idèntics. Per exemple, et diré que ara mateix hi ha 23 graus, que era la màxima prevista, i és probable que ens enfilem a 25. Uh-huh. I així demà dissabte i també diumenge. Els matins completament assolellats, ideals per sortir, vents fluixos, que això també ho agraeix a vegades molt la gent, però jo ahir me deies abans que la tarda havia sigut esplèndida, sí, perquè no vau fer gens de mica de vent, a una calma, a una natura que està preciosa. Jo crec que a les hores centrals del dia, el sol és del 20, vamos, el diumenge serà del 17 d'agost, vull dir, el sol serà de justícia. Clar. A les hores centrals, tot i que les temperatures no seran les mateixes que d'agost, però entre les 12 i les 5 de la tarda estarem...
Bueno, és que ahir va fer una tarda genial, eh? Va fer una tarda molt maca.
Claro, perquè tampoc va apretar molt. Hem de dir que ara de 12 a 2 de la tarda apreta molt. Jo ara he estat una mica al sol i digo, Déu-n'hi-do, que fort que cau. La radiació ultravioleta també és molt forta. En exteriors i separats, realment, la possibilitat de que agafen algo dolent és gairebé molt, molt minsa. No sóc la persona adequada, però t'asseguro que a les hores centrals del dia el sol a l'aire lliure mata qualsevol virus. O almenys és el que voldríem. Però jo crec que sí, perquè he sentit a molts epidemiòlegs que diuen que la radiació ultravioleta trenca el seu ARN i no té res a veure.
Mira, acabarem entenent de tot. Vam començar entenent d'estadística i les corbes i les gràfiques.
Bueno, no entenem gaire, però una mica per sobre, sí.
Ara entendrem de l'estructura molecular del virus aquest. Jo sé que sí, per fora està envoltat de greix i que per això el sabó és tan efectiu. Trencar-se les mans amb aigua i sabó. Exactament. És tan efectiu. Tant o més
el sabó,
que els gels hidroalcohòlics aquests. Dissol,
la capa lipídica. Sí. Que porta, per això a vegades diu que si en el lleixiu, en l'alcohol o en el sabó, pues
sabó.
Lo podem desfer. D'ahir que hem de pagar més compte en l'interior quan estem més apretats. I ara mateix està caient un xàfec, te volia dir, a sotavent, és a dir, a la cara sud del Montsec, al nord de la Noguera, un altre a la Vall Fosca, i un altre també entre a la zona de Sort, i una altra a Ribagorça. Això és el que tindrem durant les tardes, sobretot a les comarques del Pirineu i Prepirineu, pues creixement d'aquestes nuvolades, que són molt fotogèniques, que les podem mirar ara, si miren a la cara nord del Pirineu, veuen aquests cúmuls, que després que un xàfec, que no són de llarga durada, són de curta durada. Bueno, el que s'arriba
al
Pirineu, si remolla una mica, tampoc passarà res.
I segur que hi ha algú amb una càmera fent la fotografia.
Exactament.
Això no és un tema d'ara, i són deures que tenim des de fa molts anys, i aquest any doncs anem molt bé d'aigua, perquè tot el que plogui a la muntanya, sí, ja sabeu que va als embassaments, però que la sequera és manifesta, és a dir, és la tendència. No hauríem d'esperar que no plogués.
Eh? Però aquestes dates tenia nòvia, plou un any gener, ni el febrer enguany, només no va ploure el febrer, però el mes de gener va ploure moltíssim, el mes de febrer res, el mes de març, d'unidó, van superar la mitjana i ara estem sobrats.
Sí, sí.
És a dir, que a Lleida portem més de 180 litres i el Pirineu més de 200, 300 i 400. Vamos, fantástico cap de setmana per gaudir del temps que tinguem a l'aire lliure.
Pues aquí quede. Armando Álvarez, ja que ens han demanat, escolta, podeu... Pues tornem a parlar amb l'Armando. Escolta, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment, a tothom.
Gràcies.
Molt bé i molta salut.
I nosaltres, que ara sí, ja hi enfilem les dues de la tarda, com sempre, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Que tinguis bon cap de setmana, però abans acaba d'aprofitar el divendres. Acaba d'aprofitar el divendres, que estem a la meitat. I gaudeix del cap de setmana. Si tens que anar allà a casa i decideixis sortir a partir de diumenge, fes-ho seguint totes les normes de seguretat, les que et diguin i les que et digui el teu sentit comú. I dilluns m'ho expliques, al 664-526-180, 664-526-180. Dilluns hi tornem, eh? No et caigui cap dubte, aquí, a les 12:20, des de Cope Lleida.